A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
A les 10 i 21 arrenquem el nostre temps de família amb en Roman Pérez des del Centre de Reeducació David. Roman, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Darrer dia, darrera visita, oi? Abans de l'estiu?
Visita.
Visita, secció, espai.
Sí, l'espai, l'espai. De temps de família.
Ah, exacte, l'espai de temps de família que, com saben, descansa a l'estiu. Hem de donar també descans als nostres col·laboradors que també el mereixen. I justament, tenint en compte que és la darrera abans de l'estiu, jo li proposava ara a en Roman que li semblava parlar de la relació, aquesta relació pares-fills durant l'estiu, que no sé si entenc que modifica, canvia, tenint en compte que canvien les rutines.
I tant.
I de quina manera afecta, no sé si una manera bona de fer-ho o una manera dolenta, tenint en compte que a més ara hi ha com aquesta tendència de dotar de moltes activitats a l'estiu als nens. Yeah. A diferència d'èpoques anteriors on en l'estiu els nens gairebé s'avorrien i s'avorrien, és a dir, l'avorriment sembla que ha desaparegut de la vida de la canalla i ara no ens agrada gaire que s'avorreixin.
Bueno, potser, a part de que potser això els pares no els agrada que els fills s'avorreixin perquè es queixen, és que ara és una espècie de luxe que pocs pares es poden permetre. No? Abans l'avorriment venia de, no sé, d'estar tot el dia a casa o d'estar pel carrer o d'estar... Bueno, sense... Un avorriment sempre relatiu. És cert que pels infants, quan més petits, encara més, l'estiu és etern. O sigui, són quasi 3 mesos.
O sigui, sí, sí, sí.
Imagina, per un nen de 5 anys o per una nena, això és moltíssim, és moltíssim. I clar, i els nens volen traca, volen activitats, volen fer coses. No, però el que està molt bé és que hi hagi un trencament o un canvi respecte al que són els 9 mesos de la resta de l'any, que tot va més amb el crono posat i més apretat. I...
Per tant, aquest trencament, entenent que és interessant, és apropiat, és beneficiós, sí, que hi hagi, no sé fins a quin punt l'estem respectant en l'actualitat, tenint en compte que també ha canviat molt les circumstàncies en general de la majoria de famílies i, sí, per exemple, el mes de juliol és un mes en el que no van a l'escola, però la gran majoria, en un percentatge elevadíssim, estan en casals, en esplais, en activitats, amb una rutina horària molt similar a la, sí, de l'escola. Per tant, malgrat que el que hi facin en aquest esplai siguin jocs, siguin activitats lúdiques, l'activitat horària, és a dir, el ritme horari, no es modifica gaire.
Però això va en funció de la necessitat dels pares, no? I dels recursos familiars dels pares, inclús et diria econòmics.
Sí, sí,
no?
Absolutament.
Perquè tot això és a base d'anar pagant, sí, no?
Sí, totes, sí, les cultes. Mira, l'altre dia deien, hi havia una notícia que parlaven de... un estiu, estem parlant del mes de juliol, perquè l'agost aquests casals juliol estan vora els 1.000 euros.
Imagina't.
Per nen, 800.000 euros per nen.
Imagina't.
Ocupar-lo, és a dir, perquè òbviament, sí, sí, hi ha aquesta necessitat que els pares treballen, necessiten el nen posar-lo en casa a l'esplai.
De nou a 5, bueno, més o menys el que feien a l'escola.
Clar.
Amb el dinar, no?, també, i sí... I aleshores, clar, aquí venen... Són malabarismes que han de fer els pares quan, com dius tu, les famílies han canviat molt, les estructures familiars han canviat, perquè ja no són famílies, són estructures familiars. Dic perquè no tenim, per exemple, les monoparentals, i clar, és impensable, o sigui, la persona que hi ha de treballar perquè ha de sostenir la família. Aleshores, també s'han escampat les famílies. No, és a dir, ara qui tingui, no, els tiets, els cosins i els avis en el mateix lloc on
sí,
viu,
sí,
i treballa,
és un afortunat,
no? I a part que amb bona disposició per donar cops de mà. Aleshores hi ha una certa tendència, o sigui, que les famílies van quedant com molt en la família nuclear i a poc, aleshores, qui té lo del poble... Tira del poble que no vegis. És a dir, no, si els pot enviar a casa, o sigui, encara que estiguin lluny, on sigui, no, d'una banda o de l'altra. És una manera
Clar, no sé fins a quin punt aquesta reestructuració familiar que estem vivint des de fa uns anys ha anat en detriment una mica de la infància, no? O no?
Sí,
o...
sí, no, de la infància i dels vincles. I dels vincles. Certament, certament. Paguem preus per tot. Uh-huh. El que, de vegades és inevitable, eh? Però el que va bé és ser com molt conscients d'això i quan es pot triar, fer la tria atenent a aquesta circumstància. Saps que no tots són diners o no tots són conveniències dels adults, perquè després, no sé, els pares estimen molt normalment els seus fills i volen però per això també cal invertir, cal fer coses junts, cal passar estones. Mira, un article bastant curiós d'aquest neurocientífic que sí? Sortia a la contraportada de la Vanguardia, crec que era, i arran de la qüestió de l'informe PISA del 2023, tan, tan desastrós, deia que el que feia falta eren més estones dinant junts a casa, no? Perquè millori l'informe PISA, que era divertit perquè és com una connexió curiosa. O és a dir, que primer s'han d'interessar els nens i els pares per les seves mútues qüestions, no? Els pares interessar-se per què fan, què volen, què els hi fa tilín als seus fills o què els hi fa fòbia i viceversa, no? I d'aquí doncs ja neixen més interessos per altres coses del món, però que el primer està aquí, no? en aquesta interrelació, en aquest estar junts, que, bueno, que fa que hi hagi més curiositat i més interès per les coses en general.
No? És allò de passar temps de qualitat, no? No tant,
sí.
No tant quantitat, que de vegades no és possible, però el temps que hi estàs, no? Que hi estiguis al 100%, no? Que,
sí.
Que òbviament, que no ho fem moltes vegades per un tema d'impossibilitat, o vull dir, no es tracta de jutjar ningú aquí. Mm. Però sí que és veritat que hi ha aquesta sensació ara, arribat l'estiu, que aquells estius d'infància de les nostres generacions, que eren aquests 3 mesos que se't feien eterns, que quan tornaves a l'escola era com per fi gairebé,
sí,
Ara sembla que els hi hem robat, entre cometes poso, robat, d'alguna manera, tenint en compte que el mes de juliol tenen una rutina horària exactament idèntica a la de l'escola,
sí.
Que al mes d'agost igual hi ha algun viatge, però poca cosa més, aleshores... Ah, no sé, com s'ha de gestionar això? I des del punt de vista dels pares, si ho gestionem bé, no? No sé si també aquí entra la culpa, entra...
Bueno, a veure, el que hem d'acceptar són les realitats que tenim, eh? Avantatges i inconvenients de les qüestions. Efectivament, en certa mesura, la infància, bueno, és menys infància, d'alguna manera, no? Perquè justament ha de tenir molt més en compte circumstàncies de la realitat, no? Abans s'adaptava més... o quedava molt més espai perquè l'infant fos infant, o sigui, amb les seves innocències, amb els seus ritmes, doncs ara estan com molt més adaptats per força als ritmes dels seus pares. Mira, a França el sistema educatiu és com va, fan 6 setmanes,
sí,
de col·le, 2,
sí,
de vacances.
Tenen més períodes vacacionals repartits al llarg de l'any.
Efectivament. Tu saps quina moguda és pels pares, o sigui, cada 8 setmanes tenir 2 que has de veure que... Però es fa, i aleshores és un sistema que està pensat per l'infant, no pels pares de l'infant.
Home, és que si ara parléssim amb professors i professores, et dirien tots, sense excepció, estic convençudíssima, que aquest mes de juny és insuportable, que els nens estan, que ja no els aguanten, perquè acumulen molts mesos de classe, de tema acadèmic, de rutina, etc. I quan arriba el mes de juny s'ajunta també la calor, el bon temps i tot plegat, i diuen, és un mes, o sigui, que ja no ens aguantem els uns als altres. Entenc, sí, que una mica és el que intenta evitar justament el sistema francès,
efectivament,
no?
Efectivament, ho intenta evitar, i fixa't aquí, el mes de juny, a més, no hi ha ningú que jo, amb els que jo parlo, com a mínim, que li trobi algun sentit al que es fa. Perquè les notes ja estan, aleshores no hi ha... Aleshores es fan unes activitats que tampoc puntuen molt ni tenen molt a veure amb l'altre que es fa, i és com una espècie d'ocupar les hores, però sin ton ni son, saps? Sense un objectiu massa clar.
De cara a les famílies diria que és un dels mesos més estressants de l'any.
Ho és.
El mes de juny.
Ho és, perquè has de resoldre...
Ah, exacte, has de resoldre l'estiu...
Sí.
Sí. Per tant, això significa fer aquest tetris i quadrar els horaris d'un, de l'altre, el nen o la nena, on te'l col·loques aquesta setmana i l'altra, pagar aquí, pagar allà. S'ajunten les cloendes de tot, les cloendes de les classes, de les tres extraescolars que facin, i les cloendes cada vegada són més preparades i més artificioses i més de tot. No sé, és un mes realment molt estressant per les famílies, perquè és un mes de com de molta organització, sí, de molt WhatsApp, de molt tot plegat, oi? És un mes difícil i és veritat que és un mes acadèmicament poc productiu.
Jo diria que sí, que és poc, i del punt de vista del descans tampoc acabes de descansar, o sigui que està com molt desdibuixat, i on això que passa a les escoles també passa a les famílies, és a dir, que també els pares ja porten tot el curs, no?, treballant o fent coses, bueno, que és un moment... Bueno, fixa't que això, jo, potser fa de mal dir, però això té molt a veure amb la incorporació de la dona al mercat de treball.
No, totalment, no? A veure.
Que a part, i no m'agrada dir-ho així, mira, ho intentaré dir d'una altra manera, perquè no és només que la dona s'hagi incorporat al mercat de treball, és bastant més que tot això, no? Del lloc de la... A mi allò de l'empoderament tampoc m'acaba de fer massa el pes, perquè l'empoderament te'l donen els altres, no? I la lluita, jo crec que és social o de col·lectiva, però sobretot individual. I això no t'empodera ningú, ets tu soleta qui agafa les rendes de la teva vida, de les teves decisions, i és veritat que des de l'ús social ha hagut tot un moviment, una sensibilització que t'ha trigat a arribar, ha costat i continua costant, però que ha tingut molts efectes a nivell de la vida familiar. No?
Sí. És veritat que l'entrada de la dona al món laboral, diguem, ha tret la figura aquesta de la dona que es quedava a casa cuidant, i que en generacions anteriors, quan s'acabava l'escola, et quedaves a casa amb la mare.
Sí, però fixa't, ha canviat, però relativament, no? Tens moltes mares que fan, o sigui, treballen de 8 a 3 o de 8 a 4, i a les 4 i mitja estan a la porta del col·le...
Sí, sí, quin remei.
Sí, bueno, quin remei. També hi ha pares moltes vegades, no sempre.
Sí, cada vegada més, per sort.
Sí.
Jo crec que cada vegada més.
Però, com dir-te? Per exemple, molts pares poden dir, escolta, no cal que vagis tu, ja pot anar a la cangur. No? I la mare diu, com? Però què dius? Aquests nens necessiten sa mare... Clar, i de vegades aquesta qüestió de no, que vagi la cangur, pues una mare diu, és que no és lo mismo, què vols que et digui? No és, i és veritat que no és el mateix. I de vegades aquí no hi ha la mateixa sensibilitat, de vegades sí, de vegades sí, tots dos ho entenen i fan, però normalment cau més de la banda de la dona el sacrificar o el duplicar esforços, la dedicació, les hores...
És que no em cremo si dic que en un percentatge elevadíssim. La dona qui continua gestionant la logística familiar relativa als fills. Això es veu a les portes de les escoles, es veu en la contractació d'extraescolars, es veuen en els xats escolars, d'extraescolars familiars, qui formen aquests xats i qui col·labora i qui parla i qui diu el regal de la professora. Sí. Jo encara no m'he trobat mai
cap home que
ho digués. Probablement n'hi haurà, però jo no m'hi he trobat mai.
Sí, sí.
És veritat que clar, hem entrat en el món laboral, però diguem que aquesta tasca que tenim abans la seguim fent en l'estona que tenim, que no és la mateixa que tenien abans.
Sí,
sí, sí, l'actual estructura, diguem, ens ho ha posat difícil.
Efectivament, que és una estructura molt difícil, molt sobreexigida, en part ingrata, no? Perquè poc visualitzada o poc... Veus, per exemple, moltes xarxes de dones que sí que es donen recolzament, i a part, bueno, això que diem de famílies que no hi són, doncs aleshores les amigues i les altres mares, importantíssimes.
Cada vegada
són les
més.
Que... Clar, cada vegada més. I saps quan va ser molt notori això? Quan el Covid, me'n recordo una de les escoles d'aquí de la comarca, que quan trucaven les mares, per preguntar si havien de fer deures o que havien de fer no sé què, doncs la directora li deia, espera, esteu treballant? Quins ingressos? O sigui, teniu ingressos? Com porteu-lo? O sigui, anar tot a la qüestió de la supervivència i de la logística. I això era... I si faltava alguna cosa o passava alguna cosa, escolta'm, parla amb la mare de tal, la de tercer, que ells tenen o elles tenen no sé quantos. I anàvem fent tota una xarxa de col·laboració i de suport molt més enllà de les deures. I era una xarxa eminentment femenina.
Sí, sí.
Podria haver-hi algun home, però era eminentment femenina. I aquestes xarxes són molt importants, són molt importants.
És que jo et diria que són la salvació, I ara ja parlo, ja no parlo com a locutora, parlo com a dona, mare, és a dir, perquè, clar, no hem tret el tema del concepte de la càrrega mental, que és una càrrega mental, és una cosa que...
Mental barra emocional,
sí,
no?
Sí, sí, que portem les dones a sobre per això, pel fet de gestionar la logística familiar relativa, sobretot al tema de la canalla, i en algun lloc has de desfogar aquesta càrrega mental, i el lloc ideal per fer-ho és amb altres dones que estan exactament en la mateixa situació que tu i t'entendran perfectament quan tu diguis estic farta, no aguanto més, t'entendran, no entendran allò com la fi del món, i no, ho sabran relativitzar, t'acompanyaran, i aleshores aquestes xarxes s'han convertit en indispensables, i de vegades van lligades a un tema esportiu, a un tema d'afició comuna, van lligades a un xat de família, tant fa. O sigui, hi ha com una excusa, i en el fons el que es busca és aquesta xarxa, oi?
Sí, i poder tenir aquesta possibilitat de parlar, d'escolta també, perquè bueno, és un dona i rebre, no? És a dir, t'escolten, parles, et desfogues, i de vegades solucions pràctiques a problemes concrets.
Absolutament.
No? O sigui, avui no els puc anar a buscar.
Qui va? Algú me la recull?
Algú me la recull, tal qual. I que això, o sigui, és maco, perquè a partir d'aquí també es generen moltes relacions entre els fills. No? Que són...
Clar, és aquí una pregunta. De quina manera, si això és positiu pels fills, és a dir, veure els fills com les mares, parlem de mares perquè sobretot és el paper més femení, que fa això, estan generant aquesta xarxa de suport. No sé.
Perdona,
si és també...
un apunt.
Digues.
És femení, però en primer lloc és matern.
Uh-huh.
Ho dic per les parelles homoparentals.
Uh-huh.
On normalment un fa més, o una fa més la funció materna.
D'acord.
O sigui, i pot no ser femenina.
D'acord.
Però sí materna, com a funció,
D'acord. És educatiu, això? És a dir, té una vessant positiva a nivell educació cap als fills?
A veure, jo crec que són molts missatges, no? Més que per la cosa educativa, és pels missatges, no? És a dir, que necessitem els altres. Que els altres són importants. Veure que, per exemple, que sí, que som molt amigues, però també ens critiquem o tenim conflictes, però ens continuem estimant. Veure que hem de cuidar dels altres, no? Que els altres també et cuiden. Bueno, tot això és impagable. És a dir, quan una mare està molt aïllada, clar, la socialització del fill o de la filla es complica. En canvi, aquestes xarxes, justament, no, donen a entendre molt clarament quan necessitem dels altres. I moltes vegades això fa que també els fills es vegin més i tinguin més relació, i no només es vegin en el col·le, sinó que per fora també. De vegades el problema ve quan les mares s'avenen bé i els fills no.
Sí.
Això ja és més complicat.
Sí, sí, sí. I són situacions que passen, perquè de vegades encetes una relació amb una altra mare en un curs primerenc, i els nens creixen, evolucionen, i aquí els nens deixen de ser tan amics, però amb la mare has fet molt bona relació.
Sí.
I és clar, això has d'aprendre, no?, a conviure així, no?
Efectivament, i a no forçar situacions. És a dir, que si tu estàs molt amiga d'aquella mare, doncs vés a fer coses amb la mare i no t'emportis al fill, el qual sempre complica, perquè fer coses sense fills en temps de lleure implica que en algun lloc els has deixat, no? És a dir, clar, és que fins a l'adolescència, a veure, jo diria que ara amb 10 o 11 anys...
10 o 11 comences ja a sentir cert alliberament.
Sí, que tu te'n pots anar
una
hora,
sí.
Clar, es poden quedar una estona sols i inclús els hi va bé. No? Perquè,
el camí fins als 10 o 11 es fa llarg de vegades,
És llarg, és. No, se'n fa perquè ho és. És molt llarg, és molt llarg. No són molts anys. Com a espècie som un desastre.
Sí,
no, no hi ha cap animal que hagi de cuidar 10 anys a les seves cries.
Clar, i els animals, en molts casos, i ancestralment així ho fèiem, la cura i atenció de la canalla es feia en comunitat.
És social, sí.
I clar, vivim en una societat que sembla que això no, i llavors entenc que és una manera de buscar aquesta comunitat, no? Aquestes xarxes, és a dir...
I tant, no, és que, però és que abans, no sé com dir-te, es produïa d'una manera natural, en els pobles encara passa.
Sí, cert, amb el veí, amb la veïna,
clar,
sí.
I bueno, per això també, i als nens els encanta, i a les nenes els encanten al poble, perquè diuen, surto!
Sí,
clar,
sí.
Té 7 o 8 anys i se'n va amb un altre i amb una colla on hi ha de 10, de 12 i amb més grans i amb més petits. Bueno, és més, tot es flueix més fàcilment i és un funcionament social entre cometes natural. Què passa? Que cada vegada ens hem artificialitzat més i més i més, i les ciutats ho compliquen tot molt. Anem cadascun al seu cubícul. Hi havia una... Mira, just m'ha vingut la imatge d'una pel·lícula que es deia Working Girls. No sé si, bueno,
no la conec.
Bé, justament, sí. Una noia que intenta pujar... Tal. I al final aconsegueix tenir com el seu propi despatx. I la pel·lícula acaba que la càmera va retrocedint i el primer t'enfoca el seu despatx, que té finestra fora, i comença a allunyar-se més i veus que és un edifici, o sigui, gegant, on hi ha milers de despatxos amb cubícols petits on cadascú o cadascuna està allà ficadet, no? Encantat. I això com a arribar ja... Perquè si no, normalment ni tens finestra, ni tens despatx, ni tens res.
Ni tens res de res. Sí, sí, doncs... Hem parlat una mica de l'estiu, d'aquest estiu que s'aproxima, de reflexions entorn a aquesta organització familiar, entorn l'estiu, entorn la canalla, digues, Roman.
I deixa'm dir una cosa, i gaudint del que tenim.
Home.
O sigui, tenim, sí. A veure, aquí si parlem a nivell local, no? Tenim el mar,
home, sí,
tenim
som
el Garraf,
privilegiats.
Som uns privilegiats.
Som uns privilegiats.
Doncs gaudim-ho sí. que...
I encara que no és el Sitges, òbviament, de fa 30 anys, 20 anys, que els nens volaven i corrien sols pel carrer, encara hi ha espais en els que es pot percebre i es pot gaudir d'aquesta idea més de poble.
Efectivament.
De nens al carrer, a les places i tot plegat. Aleshores, en la mesura que ho puguem mantenir, no?
Gaudim-ho.
Gaudim-ho i sobretot deixem que la canalla ho gaudeixi, perquè, ostres, és aquesta part de la infància que després no oblides mai, eh? Perquè no sé si és els records d'infància, molts estan centrats en l'estiu, oi?
Sí, pues sí, sí, sí.
Són els grans moments. Els grans moments de la vida passen a l'estiu. Roman, un plaer, com sempre, tenir-te.
Moltes gràcies.
Ens retrobem al setembre.
A l'octubre,
sí.
Que sempre és després.
Jo dic setembre per aquesta cosa del curs escolar, però és veritat.
Jo vaig de Sant a Sant.
Molt bé.
Fins Sant Joan i a partir de la Pilar.
Ah, d'acord, exacte. Doncs de cara,
bon estiu
de cara
per vosaltres també.
Això mateix.
I que descanseu i recarregueu piles.
El mateix dic. Gràcies.
Merci.
Un plaer.